l'Info Migdia.
Salutacions i bona tarda. La Fira Última, els preparatius d'una edició que ressalta la identitat de ciutats europees, la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dirigeix la mirada en aquesta edició a la identitat de tres ciutats europees protagonistes del monogràfic i les activitats complementàries que es duran a terme al recinte del Passeig Manuel Puigvert. Anvers centrarà la programació de divendres, Dublín, dissabte i Praga diumenge. Cadascuna d'elles mostrarà una pinzellada de la riquesa cultural a les nits temàtiques que es faran a l'espai central del recinte firal. El representant del govern català, la Unió Europea, Amadeu Altafaj, és l'autoritat convidada per l'Ajuntament de Calella a l'acte d'inauguració de la fira demà al migdia. Ens amplia la informació Dolors Lieuri.
La 36a Fira de Calella i l'Alt Maresme ultima els preparatius per la seva obertura de portes demà dijous a les 11 del matí. La visita dels escolars de Calella i Rodalies motiven que durant les primeres hores les activitats estiguin pensades especialment per aquest públic, però amb l'objectiu de donar a conèixer les tres ciutats convidades: Anvers, Dublín i Praga. Hi haurà tallers de teatre, de robòtica, espectacles musicals i també la presentació del projecte Univers Històries d'Europa al Món a càrrec de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. També es farà una visita guiada a l'exposició fotogràfica sobre la revolució de Vellut de Praga de l'any 1989 a càrrec del seu autor. Al migdia se'n farà la inauguració oficial amb la comitiva d'autoritats locals presidida per l'alcaldessa Montserrat Candini, que estarà acompanyada en aquesta ocasió pel representant del govern català davant la Unió Europea, Amadeu Altafaj. L'acte inclourà una demostració de la dansa tradicional irlandesa a càrrec del grup Covenant Irish Dancers. El recinte firal obrirà dijous a la tarda amb l'horari habitual, matins i tardes, i es permetrà l'accés a la zona del monogràfic per assistir a les nits temàtiques que cada dia es dedicaran a les ciutats convidades amb espectacles artístics de gran qualitat. Divendres anirà al voltant d'Anvers, es farà un homenatge a la figura del cantant Jacques Brel, hi haurà l'actuació de la companyia catalano-belga de circ Pac i Paia i es farà un tribut al director de teatre, òpera i coreògraf i artista visual Jean Fabre. Dissabte serà el torn de Dublín. La seva nit temàtica comptarà amb un espectacle de música i dansa tradicional irlandesa a càrrec del conjunt Irish Corner i la ballarina Nuala. Praga tancarà el cicle temàtic. Les activitats en aquest cas es desenvoluparan al llarg de la tarda i inclouran espectacles de marionetes i un concert de música de cambra. Durant tots els dies es podran fer degustacions gastronòmiques de les ciutats convidades amb tastos, per exemple, de cerveses artesanes, de formatges, tes o pastissos.
Gràcies, Dolors. La Fira de Calella i l'Alt Maresme i també la Festa Major de la Minerva centren, per tant, l'atenció informativa d'aquests propers dies als geganters. Parlem ara ja també de la Festa Major. Els geganters viuran aquest any una de les festes majors més intenses dels últims anys. A les celebracions habituals de cada any, on la seva presència és, recordem-ho, indispensable, s'hi afegeix aquest any dissabte a la tarda una cercavila a Barcelona com a convidats d'honor de les festes de la Mercè, convidats pels gegants de la ciutat. De fet, els gegants de Calella, en Quirze i na Minerva són des de dissabte al Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona exposats a la mostra de gegants. S'hi podrien estar fins dissabte que ve, però dijous els aniran a buscar. La colla no percep el pregó de Festa Major sense les dues majestuoses figures. La presència dels gegants a la festa que envolta el pregó és bàsica, ja que s'interpreta el ballet dels gegants de Calella, el ball de la llopa, i es puja també la bota al balcó, pujant en l'aire en Quirze a força dels braços. Abans, però, els geganters participaran també al pregó infantil, on s'estrenarà un ball pel nan del flabiol, tocat amb aquest instrument. Francesc Subirana passava ahir al vespre per l'Info Vespre, que és el cap de colla dels geganters, i ens explicava els últims detalls.
A dos quarts de set ja comença la nostra mainada amb els nostres gegantons, amb el Quirze i la Minerva, el nan del flabiol. Vam inaugurar l'any passat, doncs hem cregut d'incloure-ho en el pregó infantil. Al vespre, en el pregó ja oficial de Festa Major, també tenim els nostres gegants, en Quirze de Minerva i la Llopa. I allà faran els seus balls protocolaris. Hi ha el típic, que agafem en Quirze, el aixequem des de baix i pugem la bota dalt del balcó perquè les autoritats facin un xarrup amb la bota.
L'endemà divendres 23, els geganters de Calella seran al carrer per seguir i per fer el seguici i acompanyament d'autoritats a l'ofici. A la sortida es faran de nou els balls propis de la nostra ciutat. També es ballarà el Ball Nou, un ball de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya que Calella pot ballar perquè va ser ciutat gegantera el 2013. I a la tarda hi ha concert de música de gralla amb la colla de gralles de Calella. Ens ho explica en Sobi.
Farem una plantada a 11:15 aquí a la plaça de l'Ajuntament per acompanyar els de les autoritats a l'ofici solemne. I un cop acabat l'ofici solemne, que serà a les 12:00, acompanyarem les autoritats fins a la porta de l'Ajuntament i, seguidament, farem els nostres balls protocolaris. Llavors, també, a la tarda del mateix divendres, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, allà hi haurà una actuació dels nostres grallers. I llavors esperem que aquí ens acompanyi el poble a veure els nostres grallers.
I dissabte, que els geganters podrien descansar, aquest any seran a Barcelona. A la tarda participaran a la cavalcada de la Mercè 2016. Els gegants de la ciutat, Jaume I i Violant d'Hongria, per correspondre a l'honor d'haver estat convidats a Calella per ciutat gegantera, ara han convidat en Quirze, la Minerva i el Mastegamosques a fer la cercavila principal de la festa major de la capital catalana. Els gegants surten del carrer Gravina i baixen per Palai, plaça Catalunya, i a la Rambla per arribar fins a la plaça de Sant Jaume.
Orgull i per Calella i per la colla de que els nostres gegants en Quirze de Minerva puguin estar a la cavalcada de la Mercè, perquè històricament fa molts anys que fan aquesta cavalcada i la tenen bé com un patrimoni increïble. Vull dir que t'haig de dir que participen 78 grups d'imatgeria sobre la cultura. Vull dir que és una gran festa que l'espera tota la gran ciutat de Barcelona i, evidentment, tota l'àrea metropolitana. Vull dir, com no, fins a gegants del Maresme, que hi baixarem tots cap a Barcelona, que ens han convidat.
I diumenge torna a ser dia de falera gegantera, en aquest cas de nou a la nostra ciutat. Al matí es fa la trobada de gegants, tot comença amb l'esmorzar de les colles, obert a tota la ciutadania amb botifarra a la brasa. Els gegants es plantaran al carrer Església davant de Can Xena i arrencarà la cercavila habitual fins a la plaça de l'Ajuntament.
Aquest any ens presentarem 16 colles. 16 colles. Se'ls ha convidat 25, però amb motius de que és una data que el dia 25 que ja tenim compromisos amb altres poblacions, no han pogut assistir amb nosaltres, però bé, estan ja compromesos a venir l'any que ve. Jo espero que Calella pugui disfrutar aquests 4 dies de festa major, evidentment són 3, però si ens volen acompanyar ens trobareu a Barcelona el dissabte a la tarda.
A més de tot això, els geganters també portaran una de les barraques a l'embalat de festa major. El que no tenen aquest any, per raons òbvies, és un estand a la Fira de Calella i l'Alt Maresme, ja que gairebé, diuen, no tindran un minut per parar quiets. I després de parlar dels gegants, parlem ara també dels castells, dels castellers, i és que Calella és plaça de nou gràcies a les actuacions que hi ha fet els darrers anys la colla castellera dels Minyons de Terrassa, i aquest any tot sembla indicar que repetirà la fita de veure almenys un castell de 9 pisos fet per la colla vallesana. Els de la camisa Lila Malva tenen previst aixecar a Calella un 3 de 9 i completar l'actuació amb dos castells de 8, un de 2 de 8 i un de 5 de 8. Albert Pérez Martí, cap de la colla dels Minyons de Terrassa, ha volgut ser prudent i ha dit que la seva intenció és no sobrecarregar els castellers amb grans construccions, amb vistes a que diumenge 25 actuen a la Mercè de Barcelona i allà sí que hi volen fer castells de 9 i de 10 pisos. El que facin a Calella dependrà també de com vagin els assajos previs que estan fent aquests dies.
Aquest any aquesta actuació ens ve molt marcada perquè l'endemà tenim l'actuació de la Mercè i és una actuació on hi hem posat molt èmfasi, estem preparant-la per fer una actuació molt potent i evidentment a Calella doncs anirem a fer grans castells, però pensant també una mica en l'endemà, no? Però bé, no som conscients de la plaça on anem i de que els últims dos anys hi hem fet castells de nou i per tant una mica la idea així inicial seria, si no canviessin els plans, doncs les coses haurien d'anar al voltant de 3 de 9, 5 de 8, 2 de 8, i el Pilar ja veurem si de 6 o de 7. Aquesta seria una mica la idea inicial, però també vull veure com van els atges aquesta setmana, vull veure la gent que som a plaça.
Pel que fa a l'espai i a la Diada Castellera Calellenca, Albert Pérez Martín ha reconegut que és una bona plaça, amb un bon ambient i bons anfitrions.
Les ganes són de venir-hi, hem apostat fort per aquesta diada nosaltres, ens acullen molt, amb molt carinyo, la plaça és molt agraïda, vull dir que és una plaça d'aquelles que dona gust actuar-hi.
Hem de dir que la colla de castellers de l'Almaresma, els maduixots, arriben en bona forma a la diada castellera de la nostra ciutat i amb la gran pinya que tenen gràcies als minyons intentaran aixecar els principals castells de la gamma de 7, concretament el 4 de 7, un 3 de 7 amb agulla i un 5 de 7, que seria el primer que aconsegueixen en la seva història. I continuem parlant de la Festa Major i dels seus actes. La mostra de plats casolans recordarà aquest any la Quimeta de la Roda. L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital dedicarà un espai de la mostra dels plats casolans de Festa Major a una de les seves col·laboradores més especials, la recent desapareguda Quimeta Puigverd, cuinera i propietària de l'emblemàtic i típic restaurant local La Roda. Un grup d'alumnes de la seva escola de cuina elaboraran els plats que va presentar a la cita gastronòmica i solidària l'any 2007. Ella n'era una participant fidel i cada any hi presentava els plats d'un menú de Festa Major. Ens ho explica Dolors Lieuri.
La filla de Quimeta Puigverd, Montse Paltré, ha agraït la iniciativa de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital per recordar la seva mare, qui assegura esperava amb il·lusió la cita de Festa Major per presentar les seves elaboracions. Explica que ho aprofitava per parlar amb les mestresses de casa i compartir amb elles els seus coneixements sobre els fogons.
Que és un reconeixement a tants anys que ella doncs, va col·laborar amb molt amor i amb molta alegria i il·lusió per ajudar a l'hospital. Fa 3 mesos només que es va morir la mama. Emocionalment és un esforç estar allà i fer tot això perquè és reviure moments viscuts. I
la família i els alumnes de l'escola de cuina de la Quimeta de la Roda recolliran el seu testimoni participant en aquesta edició de la mostra de plats casolans que tindrà lloc divendres al migdia a l'Embalat de Mar. La idea és recuperar la proposta gastronòmica de Festa Major que va presentar l'any 2007.
Les que poden portaran plats cuinats per elles a casa, les que no poden, unes quantes, ens reunirem a la cuina de l'escola de la mama i cuinarem els plats que ella va presentar a la fira l'any 2007 en representació de totes les alumnes que varen assistir a les classes de la mama. Això ho paga tot el meu pare. Llavors, entre totes, ens hem repartit anar a comprar. El meu germà s'encarrega del peix i de la carn. Jo m'encarrego d'unes altres coses. Cada una ens hem repartit.
Montse Paltré ha explicat que, com feia la seva mare, donaran les receptes perquè tothom pugui provar de cuinar a casa els plats que es portaran a l'embalat. Són 7 principals i 2 postres.
Bacallà amb samfaina, crema pebrotada amb llamàntol fred. També farem el confit d'ànec amb salsa de cireres. Farem el llobarro rostit amb birranci i pernil ibèric. Cloïsses gallegues a la manera que els feia la meva mare. Després farem filet de vedella, lacat, amb mel i mostassa amb ceps. I farem gambes d'arenys amb rossinyols. I després farem la coca de la iaia Lola, que era la mare de la meva mare, peres al cava i a més hi haurà ratafia que havia fet la meva mare. Feta per ella.
Els plats en record a la Quimeta de la Roda també entraran en el sorteig solidari de les elaboracions que es presentaran a la Mostra Popular. Des de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital s'explica que s'ha arribat als 130 plats, tant d'establiments de restauració, de botigues d'alimentació i també de particulars, que preparen doncs per aquest dia una doble ració del menú de Festa Major, el que serveixen a casa i el que porten a l'embalat. Tot i que ja hi ha tiquets reservats per entrar en el sorteig dels plats aquest divendres i si en queda encara se'n podran adquirir allà mateix.
Des de demà dijous i fins al proper diumenge al vespre nit, Calella viurà 4 dies intensos amb la Fira de Calella i l'Almaresma, que recordem-ho arriba a la seva 36a edició, i també amb la Festa Major de la Minerva amb actes arreu de la ciutat. I com sempre, com cada any també, mirem molt atentament al cel per veure quina serà la previsió meteorològica, i per això avui parlem amb el nostre meteoròleg, amb en Joaquim Serra, el meteoròleg del Consell Comarcal. Quim, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Suposo que hem d'estar molt pendents del temps. A partir de demà, dijous, que és quan ens interessa, demà s'inaugura la fira, al vespre comença la Festa Major, com serà el dia demà dijous?
Doncs tu ho has dit molt bé, haurem d'estar molt pendents d'aquesta situació meteorològica perquè no tindrem un temps massa estable. Sí que molts actes segurament d'aquesta Festa Major i d'aquesta fira es podran salvar, però també haurem d'estar pendents del cel, com deia, perquè hi haurà una certa inestabilitat, sobretot entre divendres i diumenge a la tarda, principalment.
Uh-huh. Per tant, diguéssim que és en el focus més important a partir de divendres i fins diumenge. Concreta'ns una mica com serà. No sé si hi haurà més possibilitat de pluja el divendres.
Bueno, Anem per parts. Sí? De moment, demà dijous, tranquil·litat total, un dia bàsicament assolellat. Podrem veure com avui estem veient cap a la zona del Montnegre, cap a la serralada litoral, bàsicament nuvolades, núvols baixos, però seran núvols que no podran créixer prou com per deixar precipitació. Per tant, demà dijous, un dia tranquil, un dia relativament càlid, podríem dir, per tant, un dia que convidarà a gaudir de qualsevol acte que es faci a l'aire lliure, perquè realment doncs això, el temps s'acompanyarà. A més, els vents seran fluixos, per tant, tranquil·litat aquí a Calella, tot el Maresme també, tranquil·litat meteorològica de cara a demà. I aquestes temperatures màximes que s'enfilen cap als 27-28 graus i, per tant, que seran, el que deia, relativament càlides al centre del dia, sense ser una calor exagerada, però tampoc farà massa fresca, tindrem una temperatura, doncs això, agradable, tirant cap a càlida. De cara a divendres, tindrem un embussament d'aire fred que s'anirà aproximant. Per tant, al llarg de divendres el temps s'inestabilitzarà cada cop una miqueta més. I preveiem que des de mig matí fins a més o menys mitja tarda, la darreria de la tarda, per tant, durant bona part del dia, risc de xàfecs que poden afectar qualsevol punt de Calella, també de l'Almaresma, per tant, un temps inestable divendres. Això de retruc també provocarà temperatures un pèl més baixes, poca cosa, en general l'ambient serà suau, i tranquil·litat en principi pel que fa als vents aquí a la zona, per tant, des d'aquest punt de vista, tranquil·litat, però compte perquè hi ha possibilitat de precipitacions divendres. Dissabte el temps es torna a estabilitzar clarament. Esperem que domini el sol. Potser amb algun núvolet encara a primeres hores del dia, però res, no ens hem d'espantar perquè aquests núvols marxaran i, com dèiem, dissabte serà un dia que, novament, majoritàriament predominarà l'ambient assolellat aquí a Calella. I diumenge, durant el matí també, matí i migdia, fins i tot ens atrevim a dir que el temps aguantarà bé, amb sol al matí, alguns núvols cap al migdia, però durant la tarda ens arribarà una línia frontal. Això què vol dir? Doncs que al llarg del migdia, primers hores de tarda, els núvols es faran cada cop més compactes i probablement des de mitja tarda fins a mitjanit tindrem precipitacions d'anar fent. No esperem patacs forts, com el que s'espera de cara a divendres, però sí d'unes pluges que podrien, sobretot en aquest cas, afectar una mica el castell de focs que es preveu per diumenge. Per tant,
diguéssim que cap a la recta final de la festa major, no?
Exacte, tindríem dos episodis, podríem dir, de temps més inestable, el de divendres, que ens abraçarà durant bona part del dia, però més probables les precipitacions entre migdia i primeres i fins a mitja tarda, aproximadament, per tant, en aquest interval de temps seria com més risc de pluges tindrem, i després aquest altre segon episodi que ens agafarà a la darreria de la fira, per tant, la recta final d'aquesta fira.
I Quim, per acabar també hi ha qüestions més pràctiques, hem d'anar amb màniga llarga a la fira, sí, perquè les temperatures més o menys, per tant, diguéssim que seran normals, no?, per l'època?
Sí, no, màniga llarga no, com a molt, a veure, si sortim a les 6 del matí, doncs una mica de màniga llarga tampoc estarà de més.
Durant els dies, no, les hores centrals...
No, a les hores centrals del dia, la veritat és que les temperatures seran molt, molt agradables, fins i tot un pèl càlides, però dintre de la normalitat, perquè és el mes de setembre, vull dir, una situació molt, molt, vaja, normal i corrent per aquestes dades, per la recta final del setembre, doncs tenint temperatures màximes cap als 27, 28, potser puntualment es poguessin fregar els 29 graus, per tant, això, unes temperatures relativament càlides.
Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme i també que la persona que ens fa cada dia la previsió a l'Info migdia. Gràcies per haver-nos atès avui.
A vosaltres, que vagi bé.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
Aquest dimecres, 21 de setembre, se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer amb el lema El valor del cuidador. Enguany es vol donar èmfasi en aquesta figura que és capdalt quan parlem d'aquesta malaltia. Els milers de persones anònimes que treballen dia rere dia per fer la vida més fàcil a les persones que pateixen l'Alzheimer. Segons dades aportades per la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars amb Alzheimer i altres demències, la família és, en el 94% dels casos, la responsable de cuidar, de tenir cura de la persona que pateix la malaltia. L'Alzheimer és una malaltia global que pot afectar tothom i per aquest motiu les autoritats sanitàries i organitzacions treballen amb un triple objectiu que passa per la prevenció, l'actuació i també per pal·liar els efectes psicosocials, sanitaris i econòmics que provoquen l'Alzheimer i altres demències. En parlem, ho fem avui a Ràdio Calella, on parlem amb la doctora Valia Renteria, que és metgessa geriàtrica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Doctora Renteria, benvinguda a Ràdio Calella.
Hola, buenos días.
Parlem primer de tot, en un primer moment, de per què l'Alzheimer i també les demències són una qüestió cabdal, una qüestió prioritària, oi, en quant a la salut pública?
Sí, bueno, realmente el tema del Alzheimer y de las demencias es una prioridad en cuanto a la salud pública, porque tenemos ahora mismo un gran problema a nivel mundial, ¿no?, que es el envejecimiento poblacional. Actualmente hay un aumento importante de la esperanza de vida media. Se calcula que hay 900 millones de personas que son mayores de 60 años. Y esto se ve que en un futuro cercano, entre el 2015 y el 2050, aumentará muchísimo. Por ejemplo, se ha calculado que en los países de altos recursos, entre el 2015 y el 2050 aumentará esta población en el 56%, en los países de medianos recursos en un 185% y en los de escasos recursos un 239%, que realmente es una situación que llegará un momento en que, si es que no se ponen las políticas adecuadas, podrá ser una situación incontenible, ¿no? En la actualidad hay 46 millones de personas que sufren una demencia. Esto es, se ha hecho un estudio en el 2015 y más o menos es el porcentaje que nos ha comentado la OMS. De este porcentaje de 46 millones, el 80% son pacientes con enfermedad de Alzheimer. Realmente la enfermedad de Alzheimer es de las demencias que hay, es el porcentaje más alto, ¿no? Y esto realmente se va viendo que en los años subsiguientes se duplicará estas cifras, ¿no? Por eso se convierte en un objetivo y una prioridad de salud pública, porque tiene un alto impacto a nivel global, ¿no? No solamente sanitario, sino a nivel social, que estamos comentando justamente la importancia del cuidador, que es la persona responsable del cuidado de estos pacientes, que poco a poco van a dejar de ser autónomos y van a necesitar mucho más de esta figura de soporte, ¿no? No solamente a nivel social, a nivel sanitario, sino también a nivel económico y político, ¿no? Realmente ahora se está encaminando a hacer un enfoque global de la situación y poder consolidar algunas estrategias sanitarias, políticas y económicas para abordar el problema, ¿no?
Tal i com dius, ¿no?, la figura del cuidador és com retre un petit homenatge o treure a la visibilitat, ¿no?, la feina que, ara ho dèiem, no?, a la introducció, de que gairebé el 94% són les famílies les que assumeixen, famílies o familiars directes, els que assumeixen la cura, no?, de la persona que pateix la demència o l'Alzheimer, no? A banda de que també des de la sanitat pública, doncs, també hi ha les persones que se n'encarreguen, oi?
Eso es, realmente la figura del cuidador es una figura fundamental en cuanto al seguimiento, al cuidado y a todas las estrategias a las que se van encaminando, ¿no? Esta situación clínica y situación no solamente clínica sino social, realmente el cuidador es la persona que va a estar junto al paciente durante toda la evolución del problema, y realmente cada vez, como esta es una enfermedad degenerativa progresiva, el paciente cada vez va dejando de ser autónomo, y esta presencia de cuidador llega a ser una figura principal, fundamental, porque claro, cada vez se irá cargando más de responsabilidades. Ahora mismo muchas de las políticas no solamente están en la prevención, sino también en el tema del cuidado, del manejo, de poder darle una cantidad de información importante al cuidador como para que pueda manejar y abordar esta situación. Uh-huh. Aparte de eso, hay que, como es un lema fundamental, el tema de cuidar al cuidador, ¿no? Porque realmente, si esta figura no existiese, si esta figura cayese, si esta figura estuviese sobrecargada, realmente no solamente es la claudicación de él, sino la claudicación del paciente, ¿no?
Parleu de prevenció. ¿Cómo es pot prevenir l'Alzheimer, doctora?
Bueno, lo de la prevención, bueno, en principio, como todavía no hay una causa objetiva de la enfermedad del Alzheimer, realmente en lo que es prevención, sobre todo es prevenir y mejorar los factores de riesgo cardiovascular, el tema de mejorar la hipertensión, la diabetes, el problema de la hipercolesterolemia. Todas estas cosas se han visto que realmente tienen una influencia en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Otra cosa fundamental en cuanto a prevención es llevar unos hábitos de vida saludables, el tema del cigarrillo, del tabaco, del ejercicio, de una dieta un poco más mediterránea. Todas estas cosas mejoran un poco lo que es el tema de prevenir una evolución de la enfermedad. Otra cosa importantísima para las familias, sobre todo, es estar muy pendientes, ¿no?, de la aparición de algunos síntomas de alarma, como fallos de memoria. Muchas veces lo relacionamos inicialmente con el envejecimiento normal, y esto no es del todo natural y no es del todo normal. Entonces es una cosa fundamental en cuanto a la aparición de este tipo de síntomas como fallos de memoria o a una alteración en cuanto a la capacidad para realizar las actividades básicas, que es el tema de, por ejemplo, de comer, de vestirse, de ducharse, de manejar instrumentos o actividades un poco más avanzadas como organizar viajes, planificar. Si la familia nota que hay alguna alteración, que el paciente ha cambiado, ha dejado de hacer estas cosas, lo importante y lo fundamental es acudir directamente al CAP, al médico de cabecera, para poder comentar estas situaciones, ¿no? Otra cosa también importantísima es que tengan información suficiente, ¿no?, sobre esta enfermedad, para que también ellos puedan saber cómo manejarse y saber qué cosas pueden, qué síntomas de alarma son los que hay que, en los que hay que estar pendientes, ¿no?
Doctora Rentería, fa uns dies, i ara, per exemple, es parla molt, o a vegades associem la malaltia amb persones de més avançada edat, més grans, però també es comencen a diagnosticar casos en edats abans dels 50 anys. I ara fa uns dies, preparant aquesta entrevista, veia un article a El Periódico de Catalunya, al diari, en el que una filla li deia a la seva mare, la trucava a casa seva i li deia: vine perquè em vull acomiadar de tu, perquè li havien diagnosticat l'Alzheimer, i a més, amb 48 anys, quan el seu pare, amb la mateixa situació, havia mort, i aquesta dona es preguntava, no?, i es deia: què és el que hauré fet jo malament perquè la vida m'hagi castigat d'aquesta manera, perquè va ser, diu, un procés molt dur amb el seu home i que després s'iniciava amb la seva filla.
El factor de riesgo principal de una enfermedad de Alzheimer es la edad. Entonces, el mayor porcentaje de aparición de esta enfermedad es en gente mayor, como bien lo has dicho, ¿no? Gente senil, gente que ya pasan los 70 años, 75, 80 años. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño que se trata del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer presenil. Esto quiere decir que la enfermedad aparece antes de los 60 años, que no es lo habitual ni es lo esperado, ¿no? Este porcentaje de gente que es un porcentaje relativamente pequeño, generalmente, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que es posterior a los 70 años, 80 años, el problema fundamental es que se trata de una alteración, una mutación de un gen, y que esto ya es de un tipo mucho más hereditario que el resto de casos, ¿no? Entonces, generalmente en estos casos el patrón que sigue es un patrón autosómico dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un abuelo con una enfermedad de Alzheimer, hay un padre con una enfermedad de Alzheimer y hay un hijo con una enfermedad de Alzheimer. Y todos estos han aparecido en una etapa presenil, es decir, antes de los 60 años. Esto realmente es una tragedia, sinceramente, porque la evolución de la enfermedad de Alzheimer en una persona presenil es mucho más rápida, a diferencia de la aparición de la enfermedad en gente mayor, ¿no?
Clar, que és l'exemple d'aquesta dona, no?, que sortia
i explicava. Seguro que és l'exemple d'esta paciente que m'estàs comentant. Sí.
Doncs, per acabar, també, parlem de la feina que es fa aquí a l'Hospital de Calella, la Corporació de Salut Maresme Selva. De fet, aquesta setmana, amb una campanya ja de sensibilització al vestíbul de l'hospital, sí, i dijous, que es fa a les 2 de la tarda, una conferència amb el doctor Albert Lladó, oi?
Eso es. Muy bien, del 19 al 22 nosotros estamos haciendo, bueno, por el Día Mundial del Alzheimer, estamos haciendo aquí una campaña en el vestíbulo del hospital. Habrá una campaña sobre todo informativa, habrán mesas con voluntarios de la Asociación de Familiares y tal, que darán trípticos y, bueno, habrán póster pegados sobre las características de la enfermedad, qué hacer en cada situación. También habrá información sobre el hospital de día psicogeriátrico, que es un hospital que tenemos aquí dentro del hospital de Calella, que es para estimulación cognitiva de pacientes con enfermedad de Alzheimer o demencias en general. Entonces también habrá trípticos informativos sobre esto, habrá trípticos informativos sobre la unidad de estimulación cognitiva de aquí de Calella, que está fuera del hospital. También habrá ese tipo de información sobre la Asociación de Familiares, bueno, varias cosas. Y el día central que tenemos es el día jueves, que es el día 22 de septiembre, a las 2 de la tarde. Todo el mundo está invitado a una conferencia del doctor Albert Jadot Plarrumani, que es un especialista en neurología de la unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clinic. Lo hemos invitado y vendrá a darnos una conferencia sobre el estado actual de la enfermedad de Alzheimer, en qué momento nos encontramos, ¿no? Que nos comentará un poquito la situación actual, la epidemiología y sobre todo qué tipos de investigación científica se están haciendo para, bueno, justo en vías de esto que es tan importante, ¿no? De alguna manera paliar o de alguna forma investigar un poco sobre el tema de la cura o de la mejoría de esta enfermedad neurodegenerativa que realmente tiene un curso progresivo y fulminante, ¿no?
Doncs una xerrada, una conferència que des d'aquí també recomanem des de Ràdio Calella. Avui hem parlat d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer amb la doctora Valia Renteria, que és metgessa geriàtrica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Doctora Renteria, gràcies per haver atès la nostra trucada.
Moltes gràcies a vostès.
I ara també, abans de tancar l'informatiu, tot i que ja hem parlat de la previsió del temps pels propers dies, ho fem també per les properes hores amb Joaquim Serra.
El temps de les últimes hores ha estat dominat per la inestabilitat. De fet, hem tingut un dimarts en presència d'alguns núvols. Fins i tot ahir a la tarda es va escapar algun petit xàfec de caire tempestós cap al Maresme Nord. A la zona del Montnegre van caure 11 litres per metre quadrat. És el punt de la comarca on més va ploure. No és una precipitació important, però bé, són precipitacions que es van sumant a les ja caigudes en aquests últims dies i que donen, si més no, un petit respir als boscos de la comarca, almenys d'aquesta zona, com dèiem, del Montnegre. D'entrada avui s'espera una situació més tranquil·la, amb domini del sol, sobretot de cara a la tarda i al migdia. Aquest matí encara poden quedar alguns núvols, però seran núvols poc importants, núvols baixos, sense que arribin a deixar precipitacions. Per tant, un dia, com dèiem, força tranquil·la. Aquesta mitja tarda vespre es tornen a repetir algunes nuvolades cap a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, i aquí podria arribar algun núvol, però avui no esperem precipitació. Pel que fa als vents, en general han de ser més aviat fluixos. A partir d'aquest migdia i la tarda giren cap a sud-sud-oest. La situació marítima tranquil·la, dominada per la mar rissada de marees de marejol, i les temperatures que de moment es mantenen sense canvis importants. Avui, però, les màximes poden pujar una miqueta aquest migdia respecte a les d'ahir. Si ahir vàrem tenir núvols, avui no n'hi haurà, probablement de cara al migdia, o si més no, predominarà el sol, i això permetrà que la temperatura màxima pugui arribar cap als 26 o 27 graus en molts punts de la comarca. Ambient relativament càlid, per tant, al centre de la jornada. De cara a demà, el que esperem és un temps, doncs, també tranquil i majoritàriament assolellat, sobretot al matí. Cap al migdia podran aparèixer alguns núvols baixos a prop de la serrada litoral, núvols poc importants, no esperem precipitacions, i les temperatures, doncs, bàsicament com les d'avui, fins i tot podrien pujar una miqueta més. Ambient, com dèiem, moderadament càlid, amb aquestes màximes que arribarien als 27-28 graus al centre del dia. Els vents continuaran fluixos, vents que ho faran de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat divendres, nou canvi de temps, amb més núvols i amb risc d'alguns xàfecs, sobretot durant la segona meitat del dia.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a aquest extens Info Migdia d'avui, dimecres 21 de setembre del 2016. A partir de la informació, el butlletí de les 6 de la tarda i a l'infovespre a càrrec d'Oriol Leo, i també sempre de manera permanent a radiocalella.cat i als perfils de Facebook i Twitter, els de Radio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una fantàstica tarda de dimecres. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.